Aquest programa t'arriba gràcies a capsidé.cat, l'empresa que vol construir un món més confiable a través del disseny, l'automatització i l'administració d'arquitectures de sistemes crítics. Ransomware arreu, també a l'Ajuntament de Baltimore. Arreu. I Disney Plus entra com a competència de Netflix. Tot això i molts temes més tractarem en aquest episodi 398, temporada 12, de Mossega la Poma, en companyia de Raül Arribas, des de la freda...
Què?
Freda habitació de casa seva.
On estàs exactament?
Està en una nevera.
Sé que està a Dublín, però no sé si està a Dublín o a les afores de Dublín. Estàs a prop de la Guinness o...?
El que estem avui és fatal. Fatal, sí. Però fatal. Sí, estic bastant cèntric. Estic al barri de Bolsbridge.
Oh, que bonito. Cerca de la universitat aquella tan grande?
El Trinity
sí,
College.
Sí, el Trinity College.
Ah, és el barri de...
Sí, aquí això és barri de gent
rodejat de cerveseries i whiskeries.
No, treballo aquí, no visc aquí. Anem a fer la diferència ràpid.
Marc Alí, bones.
Hola, buenas.
Magma Miguel Àngel Mugrons, què tal?
Hola.
Sí, lo de Mugrons és una història molt...
No,
que és deixar els micros oberts abans de començar el programa, tal com ha suggerit en Raül, que m'ha semblat una molt bona idea.
Sí, llavors doncs l'explícit ja no n'hi hauria prou per posar el que hem estat posant. A part de les coses que explicava la teva iaia, que llavors i això sí que és triple.
Doncs això, Ransomware arreu, Disney Plus, competència de Netflix, i farem una mena de recapitulació d'allò que ha passat també amb el tema de Huawei, perquè tot just acaba el programa Minuts Mosseguis de la setmana passada.
Acabar de gravar i que de cop començar a entrar notícies. Dius, la mare que els va matricular, no us podeu esperar? Ens contraprogramen. Doncs
anem a fer les coses bé, anem a posar l'altra entrada i ara ja seguim parlant de temes. Comencem.
Mossega la Poma, el teu podcast setmanal de tecnologia i ciència en català.
Molt bé, nois, doncs vinga, seguim el tema. Recordeu que teniu uns minuts mosseguis on vam fer una primera aproximació de la notícia que havia saltat.
Per cert, Google... una cosa, tinc una informació útil per la gent dels mosseguis. A veure, ja, actualment el món en el que vivim és un món molt problemàtic, ¿vale? Perquè no es poden dir segons quines coses, perquè segons quines coses et poden dir que ets xenofòbic o que ets ninfofòbic o que ets transfòbic, i llavors s'ha de tenir molt de cuidado. Llavors hi ha un lloc, és a dir, on s'ha de marcar el límit on ja pots començar a engegar la merda a la gent directament. Vale?
Un moment, Marc. Mosseguis, imagineu-vos el Marc entrant poc a poc dins d'un jardinet, i ell va cap a dins.
I ara caurà la pota dins del jardí.
I a més és una notícia tecnològica, o sigui, on s'ha de marcar la línia i els pots engegar a cagar a tots. Que els podries engegar tots a cagar directament i així et quedes tan tranquil. Però hi ha una línia on ja puc estar segur que podem engegar, perquè hi ha una empresa a Estats Units, no me'n recordo el nom, perquè no ho van dir en el podcast que estava escoltant, però sembla que sigui una empresa d'aquestes importants, gran, amb molta gent, on el CEO tenia un problema que resoldre. I és que hi havia una persona que els havia presentat una demanda contra recursos humans, perquè en aquest tema de que tu com t'identifiques, com a home, com a dona, com a gay, com a lesbiana, com a trans, no sé què...
Que en comptes de gay has dit geek.
Geek també podries dir, vale, com a organisme pluricel·lular, o sigui, totes aquestes opcions que hi ha al Facebook cada vegada hi ha més opcions.
Jo m'identifico com a terraplanista.
Com? Com a tita, com a tita planista.
Terraplanista.
Ah, com a terraplanina. Estic amb membres al voltant del globo.
Es pot ser terraplanista i tita...
En realitat, Tomàs, ets un
li veig la cara al Raül.
És que la tonteria d'avui ja és.
No, a veure, Tomàs,
bueno,
no
va, acaba, sentit. Que hem d'anar a Huawei.
Ha sonat com un Cylon. Vale, doncs, a veure, bueno, doncs ha sonat com un Cylon i no t'hem sentit. És culpa de Skype. Bueno, doncs, quin és la demanda? Perquè en la identificació, diguéssim, com a gènere de persona, ell s'ha definit com un furri, o sigui, com un furri, com un peludet, perquè diu que és un gat. I està denunciant a l'empresa perquè no li posa caixes amb sorra en el lavabo.
Un moment.
Hi ha un equip legal als Estats Units preparant la defensa d'un cas on hi ha una persona que diu que és un gat i que la seva empresa no li respecta la seva identitat i no li posa caixes amb sorra al lavabo. Llavors jo crec que ara quan arribem a aquest moment és dir que se'n vagin a cagar.
Però un moment, això no, jo això o aquí hi ha una prova documental o algo, no m'ho crec.
Jo
no
això
crec.
Ho vaig escoltar l'altre dia en el podcast d'en Joe Rogan.
Ja tenim investigació pel podcast que ve.
Estava escoltant el podcast d'en Joe Rogan.
Fes una mica de recerca perquè jo no m'ho crec.
A mi jo vaig sentir i vaig dir, no pot ser.
Perquè a mi això em sona dinar de Nadal, cunyat, passat una miqueta de whisky, dient, doncs, sabeu què? A Estats Units hi ha una empresa que...
Jo ho vaig sentir en el podcast d'en Joe Rogan, que deien això. Dius, bueno,
ja, escolteu, ja... anem molt tard.
Però jo crec que si algú... cadascú que faci el que vulgui, però si algú en la teva empresa demana que li posis capsetes de sorra per fer pixar, més que res haig d'engegar la merda, perquè això és una marranada.
Mentre sigui fent pipi, però si és popo...
És que si fa popo... I el pipi també, tio, que això... Que escolta, que...
No sabeu el que fa, però bueno, els que han tingut gats sabem
el que és. El pipi de gat fa un pudor terrible.
Sí. A veure, recapitulem Huawei. El que va passar després del Minuts Mosseguis és que va sortir l'empresa ARM, que sabeu que fabrica processadors, en sembla.
Dissenya. ARM no fabrica, fa els dissenys dels processadors ARM.
Sí, perquè el mateix que dius és important, és cert. Dissenya perquè les patents van sobre el disseny, ¿vale?
És un model d'empresa molt interessant perquè en comptes de dedicar-se a fer la fabricació, el que fan és, això, doncs, van dissenyant, són els que fan els Dragon Balls, els Snapdragons i els... aquests processadors que es munten...
Els Dragon Balls,
esclar que sí, els Snapdragons i tots aquests... Els processadors que es foten en els telèfons Android i de fet, em sembla que Apple també utilitza part dels dissenys d'ARM per fer els seus chip A, doncs els hi han dit, escolta, que a partir d'ara us dissenyeu vosaltres els chips, us donarem suport per el que tingueu fins ara, però les properes evolucions no tindreu accés en aquests dissenys. I els anglesos, en principi, no els aprovegeix el seu Departament d'Estat.
Però els anglesos tenen molts convenis amb Estats Units i per això s'han avançat fent aquesta prohibició. Raül, tu que estàs més ficat en el món Android i coneixes més Huawei que nosaltres per ús i per abús, què n'opines de tot el tema?
Ara que ja s'acabaran fent mal tots. De fet, crec que el Trump se l'enfondarà dintre d'un o dos mesos.
Sí, perquè estava baixant ja...
I perquè moltes empreses el deuen estar trucant començant per Google.
Ja.
Sí, perquè una cosa és que haguessin demostrat alguna cosa, però en fons tot això és part d'una guerra comercial i està fent molt de mal a moltes empreses, a curt termini, però sota mitjà termini. És veritat que Huawei, o si fica altres xineses, els farà mal, però aquesta gent en un o dos anys tindrà tot un set paral·lel d'estàndards per tirar endavant ells i de cop i volta s'hauran buscat una competència brutal. Totes les empreses americanes que tenien això fins ara més o menys dominadet i poden prendre molt de mal a mitjà termini, perquè ves a saber després qui s'imposa, perquè la que els xinesos tinguin un altre estàndard amb tota la maquinària que tenen i li doni per dir, doncs mira, ara tot el que fabriqueu aquí portarà uns aranzels que ho flipareu.
Ja.
Sí, dues coses.
Se les carreguen.
Una cosa és, s'ha de tenir en compte que a Xina cada any titulen tants enginyers com enginyers hi ha als Estats Units. Uh-huh. O sigui, la cosa va més o menys així. Els xinos ho van tot a lo grande. Evidentment no hi ha l'experiència i una sèrie de coses i elements culturals que d'allò. Però aquesta és la velocitat.
Però això els últims 5 o 10 anys ha canviat molt també.
Sí.
Abans estaven molt enrere, però ojo ara.
Però que l'evolució és superbèstia i els mateixos xinos ells volen fer el sorpassó tecnològic el 2030.
Hi ha qui diu, que potser l'altre dia no ho vàrem explicar prou a fons, que en el fons la guerra no està en Android ni està en Huawei per la part de mòbils. Tot això ve dels contractes de 5G.
Ah, sí, sí, però això tenien... i qüestió d'equipament no, ven des de,
no, bueno,
des de
mai, perquè tot el que arribament de xarxa tenen prohibit patents. Perdoneu, perdoneu-nos, traieu el vídeo perquè de tant en tant ens tornem tots silons i no se sent l'àudio, i llavors traieu-vos el vostre vídeo, sisplau, i repeteix això que estaves dient, Raül, sisplau.
Que dic que el tema del 5G o el tema del que és l'equipament de xarxa, Huawei ja fa molt de temps que no fica res als Estats Units, que ho tenen prohibit. Això no és nou, que això és una altra cosa, que tot el que munten. De fet, els dos grans fabricants a nivell mundial d'equipament de xarxa és Ericsson, sí, aquell Ericsson que els vells recordem dels mòbils, i Huawei. I Huawei té batat als Estats Units des de fa molt de temps. Sí. Molt
I
de temps. Sí, això no, no,
pública
no,
també, no. Tinc entès, Raül.
Una altra cosa que va
sortir... Sí, per això dic, sí, que tot aquest equipament, tot el que són routers, per fins a nivell de xarxa i de backbone i això, ja fa molt de temps que no, als Estats Units no es munta res de Huawei.
Una altra cosa que...
Ni de ZTE, que és una altra empresa que...
Sí, ZTE també estava banejada, abans fins i tot que Huawei en aquest sentit. El que jo no sabia...
Perdona, digues, digues. En la línia del que deia abans en Raül, de que en Trump potser se l'envainaria, l'altre dia doncs va haver una compareixença d'aquestes del Trump, que sempre són divertides, i llavors li estaven preguntant precisament per el tema aquest de Huawei i de tot això. I llavors ell va agafar i va donar un missatge com confós, perquè per una banda va començar a parlar de que hi havia molts problemes de seguretat i que era una amenaça a la seguretat nacional americana i que no sé què, es va embolicar amb la bandera i què tipus de coses que fa ell, però després va dir que bueno, però que si aconseguíem un acord comercial, un nou acord comercial renovat, doncs podríem ficar dintre Huawei a dintre i aquí no ha passat res. O sigui que aquí el que pinta és que estan aquí intentant fer algun tipus d'acord de marcar quines són les normes del joc i que aquí hi ha un tema de pressió, perquè al final si els xinos volen pressionar només que agafin i diguin, saps què? Ara és que no se foten, no, els Apple ja no surten de Xina, i a més quantitat d'altres marques americanes i productes que estan fabricant els americans deixen de sortir d'aquí. Hòstia puta, ho arreglem en
tot,
una setmana.
Tot, sí, clar, si és que ho fabriquen tot, en l'exemple d'Apple, però que pot ser qualsevol altra empresa. Si demà diuen que no fabriquen un sol aparell més, què fa Apple els propers 6 mesos?
Apple.
Sí, sí, perquè Apple ha començat a fabricar a l'Índia, però ha començat. El moure tot això també als punts de fabricació no és una cosa que es pugui fer de manera ràpida.
Però és que són fàbriques i xarxes de distribució.
Exacte, és que el problema no són les fàbriques o la xarxa de distribució, és tot l'ecosistema d'empreses que hi ha al voltant. Per exemple, aquí tenim a Martorell la SEAT, i la SEAT està aquí, però a part de la SEAT hi ha quantitat d'empreses que abasteixen i que ajuden a que la SEAT treballi. Sense tot l'ecosistema d'empreses de suport al voltant, l'empresa no pot fer cotxes, la SEAT no pot fer cotxes.
Hi ha un altre
si no és Foxconn, és tot el que hi ha al voltant allà sent gent.
Hi ha un altre tema també amb la Xina, per això dic que les guerres aquestes a mi sempre se m'escapen i no acabo d'entendre-les bé. La Xina ja fa molts anys que està invertint en molts països on s'abstreuen matèries primeres superimportants en el món de la tecnologia.
A l'Àfrica.
El liti, el coure... Sí. Hi ha inversions xineses, vull dir que molts o sigui, la matèria primera la té en propietat de moltes terres rares i de molts materials. La té la mateixa Xina. Vull dir que, compte, aquestes guerres jo crec que no acabaran portant res bé a ningú.
I dit això, a mi que Xina estigui tot arreu tampoc em fa molta gràcia, perquè no seria precisament un país modèlic. Bueno, no és que els Estats Units, sí, no és que els Estats Units ho siguin, però clar, comparat amb la Xina, una mica millors o bastant millors sí que són. Ara, el que està fent el Trump no és ni defensar els americans, ni defensar les llibertats, ni defensar-nos a nosaltres, ni a la privacitat, ni a res de res. S'està fent els seus propis interessos comercials, els dels seus i els seus amiguets. I ja està. Per això dic que si fos veritat el que es fa en el sentit de que, mira, doncs hem descobert, us sospitem que us espien i fos pel bé comú, ole, però és que no és per això. Llavors al final és dir, ostres, que estàs putejant a tot l'ecosistema només per tu, perquè tampoc sortirem guanyant res. Com diu el Marc, si és tot tan crític, com és que les primeres de canvi dius que si fas un acord comercial xip-xap curado?
Clar. Yeah. No, no, aquí hi ha una partida d'escacs d'aquesta per acords comercials i millorar-los i tot això, i després, evidentment, no oblidem que el Trump té els seus interessos personals a part dels seus comerciants del seu país, que és una cosa que és evidentíssima. Una altra cosa sobre el tema de la presència xinesa a Àfrica, que és bàsicament el que passa.
I a Sud-amèrica, Marc, no ho oblidis, sí. El coure xilè i de Perú és patrimoni, és tot finançament de la Xina, és increïble.
Sí, però tu vas a Àfrica i t'estàs trobant que veus ports, carreteres, aeroports, instal·lacions elèctriques, grans quantitats d'infraestructures.
Infraestructures, sí.
Ho estan fotent els xinesos en allà a sac. Llavors, clar, aquests països, dius, mira, els europeus, els occidentals vam anar allà simplement a robar-ho tot, vale? I robar hasta la gent, vale? I no cal tirar masses anys, que fot 150 anys encara s'estava traient gent d'allà.
I encara seguim anant a abocar la merda.
I encara hi aboquem la merda. Doncs els xinos, en comptes d'entrar en allà a robar la gent...
Perdona, Marc, i gran part del capital català, gran part de les famílies famoses i poderoses d'aquest país, saps d'on ve el diner?
Ai.
Home, si anem forts, anem forts.
No, està claríssim. Això ho recordaràs ara farà uns 150
tant
programes.
Tant per tràfic com per utilització en les plantacions cubanes i d'altres llocs.
Sí, els del meu avi van a Cuba. Escolta una cosa, Tomàs, tu te'n recordaràs, ara farà uns 200 programes, que va venir un dia el meu amic l'Enric Mayol, que és un professor d'aquí de l'UPC, que es dedica a fer coses sobretot de genealogia. I l'Enric un dia m'explicava que molta gent que s'aficiona a la genealogia, doncs molts de cop i volta un dia ho deixaven perquè començaven a tirar endarrere,
descobrien
doncs que al segle XIX es trobaven algun traficant d'esclaus a la família, i això ja no et fa massa il·lusió, dic, i tothom potser sóc descendent d'algun esclau, d'algun artista o d'algun... No,
d'un negrero.
Et trobes els negrers ràpidament. És segle XVIII-XIX...
Anem a parlar del tema del ransomware, però deixeu-me, de l'Ajuntament de Baltimore, però deixeu-me que us digui una molt grossa que acaba de passar en aquests instants que estem fent el programa. Vale?
El Barça Mercat?
Us llegeixo un comunicat.
Això després poseu una sirena o alguna cosa tipus Telecinco. Sí. Tota
la informàtica, tot el sistema informàtic del govern d'Aragó acaba de deixar de funcionar per una caiguda en el seu centre de dades.
Tot el servei...
Tot. Cites de salut, consultes, històries mèdiques, funcionament dels jutjats... Tot acaba de caure.
CAPSIDE no dona suport al govern d'Aragó, eh?
No, CAPSIDE no dona suport al sector públic en general i al govern d'Aragó
en particular.
Ni tampoc deuen estar a Amazon.
Bueno, el sector públic...
Cadascú tira cap a casa seva, eh?
No estan a Amazon. Si estiguessin a Amazon, possiblement no hagués caigut. Cal veure les causes. Caurà les causes de la notícia que acabo de dir del govern d'Aragó. Aquest ransomware, Marc, pots donar algun detall més d'això de l'Ajuntament de Baltimore?
Aquest és un cas divertit perquè és una ferida autoinfligida. Vale? Perquè el software que s'utilitza, aquest ransomware, era un software que havia estat desenvolupat per la NSA.
Una cosa, els ransomware és aquells que t'encripten les dades i et demanen diners?
Exacte.
O bitcoins?
Exacte. Llavors, la base tecnològica a partir d'on s'ha desenvolupat el virus concret era una tecnologia que s'havia desenvolupat a la NSA, totes aquestes coses que l'Snowden va denunciar, i que se'ls hi va escapar. Vale? Llavors, els Estats Units agafen i foten aquest tipus de software per la seva guerra, aquesta ciberguerra de la que ens parlen, i el que passa és que se'ls hi escapa aquest tipus de software.
Bueno, i molta l'alliberen, també.
O sigui que els malotes copien el malware.
Utilitzen tecnologia desenvolupada per això. I aquest és un argument molt interessant.
De fet, perdona, però això ja va passar fa uns anys, no? Que va haver-hi diversos silos nuclears russos, crec que eren, que van pillar amb un software d'aquest també perquè crec que se'ls havia escapat a ells o alguna cosa d'aquestes. No pot ser? Ho estic inventant. No,
autopillar.
El que va passar amb silos nuclears va ser es van carregar unes centrifugadores que es feien servir per desenvolupar possibles armes atòmiques a Iran. i els de la NSA van crear un virus específic que ataqués aquelles. O sigui, era un virus que es anava escampant, però que quan arribava i trobava una d'aquelles centrifugadores, catacrac, feia que es destruís físicament.
Sí, ja ho recordo. I saps com s'escampava, no?
No.
Amb USBs que portaven coses porno.
Amb USBs amb coses porno. Bueno, a veure, porno, és que és el que expliquen els hackers, que lo que una manera facilíssima d'agafar i escampar sí, sí. Doncs, malware és deixar USBs gratis.
És que en el porno hi caiem tots, des dels polítics, als papes, als usuaris, els que fem mossegar la poma, tots caiem.
Tots som una colla, els gatets els que fan pipis en caixes.
I encara que no hi hagi porno, si és un pendrive gratis, exacte, encara que sigui de 256 megas, ara enteneu
per què Apple està posant ports USB-C.
Exacte.
Jo crec que la forma de difondre més en tot el món un malware, però malware, seria regalant USBs en forma de gatito.
Sense regalar. Això ja seria gatito furri, com deies tu, Marc. Els vas tirant pel carrer i la gent els va recollint.
Però això és el que foten els hackers, que van als congressos o en els lobbies dels hotels i deixen els pendrives allà i la gent s'ho enxufa.
Sí, sí. Clar. I si tu l'enxufes i hi ha un fitxer que posa executa'm, si us plau, doble clic i pelante.
O porno a l'instante, porno gratis. Porno gratis, alguna cotxinada així. Una cosa, sobre el tema aquest del software aquest que ha fotut l'NSA, aquest de l'NSA que se'ls hi va escapar, llavors hi ha tot un debat molt bèstia sobre el tema, sobretot des dels Estats Units, perquè això és a qualsevol govern doncs, que li agradi saber el que passa pel món, doncs ho dirà, és el tema d'aquest de tinguem... portes traceres contra la criptografia, és a dir, si tenim algun sistema doncs, que encripti la informació doncs que hi hagi com diguéssim una porta trasera doncs, perquè la policia o algú que pugui estar investigant pugui entrar per darrere. Dius, llavors al final és dir, a veure, arma de càntaro, si us escapa una cosa com aquesta en l'SNCA, què et diu que no s'escaparan les claus d'accés en les portes traseres i que anirem tots amb el cul més obert que la d'un gatet fent pipí amb una capsa de sorra?
Si tens una porta trasera, tens probabilitat de tenir problemes. Per cert, dues coses.
Ens podrien dir com li diem allò a la porta trasera.
Tu, Tomàs, no sé. Ho dius a vegades, porta del darrere.
La porta darrere.
Sí, una gatera, una punteta d'aquelles per sentir els gats.
Una consideració. Una, us heu fixat que la NSA s'està convertint en la CIA del segle XXI?
Sí. No. Ui.
I dos. No, deixeu-me acabar l'argument, perquè és que tinc una cosa que vaig veure l'altre dia en el reportatge aquell que vaig esmentar del Mossad, que estava a Netflix, i hi ha un moment que quan es va produir la invasió d'Israel sobre el Líban, ja feia temps que els agents del Mossad estaven escampats dintre del Líban. El Líban és un país complex, amb moltes ètnies, amb moltes religions, i totes les notes que emetien els espies o els informadors del Mossad eren de no entreu en guerra, no invaïu el Líban. ¿Vale? I al final políticament es va decidir fer-ho, va decidir
repeteix perquè t'has convertit en un
sac. Es va decidir.
Tira endarrere, es va decidir.
No, deia invair el Líban, i va ser una decisió política, no de l'agència d'intel·ligència. ¿Vale? I hi ha una reflexió d'un tio que ja no està actiu en el Mossad que va dir, hòstia, si haguessin fet més cas molts països als informes reals de les agències d'intel·ligència, hi haurien moltes menys guerres, perquè sí que es fan coses, però es fan coses molt més micros, molt més des del punt de vista de la ciberseguretat i no tant des del punt de vista que causin morts i danys directes a persones. No? Era una reflexió.
Ja que heu tret aquest tema, és que ara estic llegint una sèrie de llibres d'una periodista d'Estats Units que li han donat, em sembla que l'any passat, el Premi Pulitzer, i és molt, 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 molt interessant. Llavors, un d'aquests llibres és...
Marc, vés en compte amb les propostes, perquè avui tenim un programa que només el podríem dedicar a fer propostes.
Sí, bueno, és igual, però aquest és...
Autoregula't.
No, però aquest és superbèstia. O sigui, aquest agrada sota la gent que pugui escoltar en anglès perquè no estan tots els seus llibres traduïts. Un dels llibres aquest es diu Operation Paperclip, que va de l'operació secreta que es va muntar per agafar tots els científics que havien participat doncs, fent coses amb els nazis, a l'Alemanya nazi i portar-los cap a, cap a, doncs cap a Estats Units per desenvolupar coses com la NASA i tot això, començant per el Von Braun, que era el que va muntar el enviar el coet a la Lluna, vale? Després hi ha un altre molt interessant que es diu Àrea 51, i aquest no us explico res, però us l'heu de llegir. Àrea 51, molt molt interessant, i no és, o sigui, és el llibre que ha fet que tots els de la teoria de la conspiració estiguin enfadats amb ella, el qual, o sigui, és interessant. I llavors a l'últim es diu Surprise Kill Vanish, on explica precisament, doncs, a partir de testimonis i gent que ha estat, doncs, fent aquest tipus de coses, els operatius aquests, diguéssim, el que seria el que fan el Keanu Reeves en aquestes últimes pel·lis del John Wick, els autèntics John Wicks, pues els ha tingut de testimonis, i és allò, droga de la buena, buena, buena. Millor que novel·les d'espies, perquè allò, en hechos reales y contrastados y con fuentes, i molt interessant.
Mm-hmm. Vale, us sembla que anem, no sé, Raül?
No, no, estava intentant recordar d'on venia aquest tema i crec que eres tu intentant explicar per què la NSA era la nova CIA.
Sí, 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 sí. Venia d'aquí, la
del Mossad. Però és que sí, però és que el de la CIA és molt bèstia.
Raül, tu has de marxar?
Sí, tiraré la bomba de fum en qüestió de 5 minuts.
Vale.
Vale. Torna quan vulguis.
Digues puf, tenim molts... quan marxis, perquè així ho sabrem. És puf.
Però tu... però es farà com MacArthur, que tornarà. Anem a la secció de contacte.
Aquest no era el Terminator? Si
no, havia un abans. Anem a la secció de contacte.
Sí, aixec un molt abans també deia que va tornar.
Coneix-te a la nostra comunitat a Telegram, segueix-nos a Twitter o escriu-nos a podcast@mossegadepoma.cat.
Nois, dins de la secció Contacte vull donar a tothom les gràcies. Mira, avui ho, no, és que fer-ho és una llista molt llarga, vale? Però ho vaig de fer. Necessito agrair un a un a tots els mecenes de Mossega la Poma, que aquesta setmana hi han arribat a 40. A collons. 40. Sí, molt, estic supercontent. Jo crec que som... Collons. Sí, 40. A la xeta, eh? Jo crec que som dels que més mecenes tenim, dels diferents creadors de tot tipus que hi ha a la xeta. Jo vull encoratjar tots els mosseguis a aconseguir dues fites més. Un és arribar a 50 durant aquest estiu, pot ser, doncs això, durant tot el juny, juliol i agost, arribar a aquests 50 mecenes, amb un objectiu encara més ambiciós d'arribar a 100 mecenes entre finals d'anys i principis del 2020.
I així el Tomàs mecenes... es podrà pagar una connexió per cable com Déu mana i no l'escoltareu semblant un Cylon.
Tinc connexió per cable bona, no estic connectat.
No, el que tenia que fer és comprar el pinganillo per poder-nos enxufar des d'aquí la pelo contra la xarxa en comptes de la Wi-Fi i de la UPC.
Aquestes fites depenen de vosaltres, mosseguis. Per tant, ja sabeu, a partir d'un euro, no cal més, un euro és menys d'un cafè al mes. I ja dic, més enllà de...
Però el cafè puja de preu, que siguin dos.
Bé, que siguin dos. Dos no poden, ho ha de ser un, cinc, deu o cinquanta. És, em caus bé, m'agrades... No, t'estimo molt, no puc viure sense tu, i el de 50 no ho explico perquè hi ha nens. Però podem fer moltes coses interessants. Sí. Poseu 50 euros. Ahí lo dejo.
Jo, potser que hauríem de crear el feed aquest amb la prèvia del programa, només
on ensenyem els pobrons i aquestes...
Sí, no. I és massa por. És massa dur.
Massa por. Hòstia, però és bona idea. El feed que no es pot publicar en privat i sota candau...
Només per als mecenes?
Només per als mecenes de 50 euros. Brutal. No, però en qualsevol cas... A tots
doncs el d'avui hagués mulat, eh? El d'avui
estava...
Sí, sí. Prometia
querella.
No us hem entès, no us hem sentit, hem sentit Simon.
Que deia que a l'inici fals d'avui, si l'haguéssim enregistrat i reproduït per qui sigui, que prometia molt perquè prometia querella.
querella, sí, sí, al Tribunal Suprem. Doncs això, agrair als que ja sou mecenes, aquests 40, de veritat, supercontents de tenir-vos al costat. Fa molta gràcia, saber i veure que com l'aixeta va reixant mica en mica, i ajudeu-nos a fer aquestes dues fites. 50 ha passat l'estiu, 100 cap a finals d'any, principis de 2020. Jo crec que, a més, amb 100 mecenes podem fer moltes més coses de les que no estem fent ara.
Bueno, i bàsicament, si tinguéssim 1.000 mecenes, ja deixem la feina, ens dediquem al podcasting a temps complet.
Directament. I el anem a gravar a Dublín. I quan acabem les gravacions, ens n'anem a fer una Guinness.
Exacte.
Per sopar. O dos o tres.
O dos o tres. Bueno, i compte que quan allà te les serveixen per pintes, eh? I sí. La segona i ja t'has d'agafar una miqueta.
No oblideu els afiliats de Masó. Aprofito
per deixar-vos. Puf! Torno una estona.
Ara, molt bé. Doncs això, abans de que passem a la segona part, no oblideu continuar fent compres a través d'afiliats d'Amazon, de l'afiliats de Mossegar la Poma a Amazon, perquè ens ajuda. De veritat, també és una part complementària. Hi ha gent que, hòstia, se'n va i es compra un MacBook Pro a Amazon amb la compra d'afiliat.
Que és dels nous, dels que van sortir la setmana passada, Tomàs.
Sí, sí, perquè els nous estan rebaixats. Era una cosa que tenia a dir a les propostes Mossegui. Sí, ja no, se m'havien acabat els gatitos. Ja no sabien trobar besitos. Ja estava ja desbordadíssim quan m'ho van comunicar. Dic, mira, repassa això, que jo crec que el MacBook Pro ja us ha sortit. I sí, havia sortit un MacBook Pro. Encara estic saltant d'alegria.
Molt bé. Que per cert, ara que has introduït això, doncs dir que Apple ha tret els nous MacBooks i que d'entre altres coses
és veritat, MacBooks nous amb teclat nou?
Amb teclat nou.
I han fallat o no?
Segons iFixit, doncs han canviat alguna coseta, la membrana l'han millorat.
No, han canviat el component, el component d'interior que fa el d'això.
Bueno, hi ha el component metàl·lic que fa el contacte, que això es veu que han canviat l'aleació, i la silicona també diuen que li han canviat alguna coseta. Però el més bo és que els d'Apple no es creuen que això no, funcioni.
Perdona. Un moment. És el teclat, el material intern, que abans estava fet amb una mena de plàstic, ¿vale?
Amb un polímer.
Ara també. Polímer. Però ara és poliuretà de nylon. És nylon.
Han canviat la... Sí.
Hosti, com les mitges, tu. Bueno, tu saps el que van tindre que fotre amb les mitges de nylon, no?
Què?
Doncs que quan van sortir les mitges de nylon, eren indestructibles. I no es trencaven mai.
Van fer com les bombetes.
I van tindre que canviar la fórmula perquè s'estripessin i s'hi fotessin carreres, perquè si no les mitges de nylon no es trencaven. Si de fet havien fotut experiments i les agafaven, les lligaven i fotien amb un mòdul de tractor, estiraven un camió amb un tractor amb les mitges aquelles i no es trencaven. I van tindre que canviar la fórmula perquè si no venien més mitges. Llavors això ha de ser bo.
Escolteu, ja estem en segona part, com heu notat, hem passat de la part de contacte a la segona part de notícies. Jo tinc dues que són, a part d'aquesta d'Apple, dels teclats Butterfly. Volies acabar de comentar alguna cosa més d'Apple?
No, que no hem dit el més important, que aquest canvi, no sabrem si és bo o no, però crec que els d'Apple no hi confien gaire.
Jo sé la solució per saber-ho. En Joan se n'ha de comprar un.
El Joan se n'hauria de comprar un.
Si en Joan se'n compra un, segur que si falla... Ell el comprarà.
No se'l comprarà perquè es va comprar per eBay un dels vells.
Un dels vells.
Vale, perquè ja...
Quin Joan?
El meu
Joan
amic.
Serra, el Joan Serra, el nostre amic.
Ah, sí, sí, el Vient.
No? Avui li he explicat el truc i mentre... Bueno, ja us ho explicaré.
De processadors, què? Han pujat molt o què?
Sí, són els primers Macs que tenen 8 nuclis amb la nova generació d'Intel.
I el MacBook Air també s'ha millorat o només els Pro?
No, només el Pro.
Només el Pro. I han baixat el preu, els molt mamons, o...
No. Que no ho he mirat, però no.
No, és allò, ja ens n'haguéssim enterat des d'aquí, la gent doncs, aplaudint, allò.
El més important de tot això, que hagin sortit...
A Magma. Sí. Els que porten 8 nuclis són els de 15.
Només són els de 15, sí.
Sí, aclarim-ho, perquè alguns compri un de 13...
És l'únic que una persona sensible es compraria.
Són els de 15 i no els baratos, precisament.
No, no, tu t'has de comprar el gran, que segurament el gran deu ser barato. Deu ser bo i barat.
Bueno, pues, lo més important de tot això és que aquests nous MacBooks que Apple ha tret fa una setmana, just abans de la conferència de desenvolupadors, que el Rai ens traurà notícies fresques.
Fresques.
Mm. Doncs el més important resulta que és que Apple, aquests MacBooks, abans de que se'ls acabi ja la garantia, és a dir, només surti, ja els ha inclòs en el programa per canviar els teclats gratuïtament. És a dir, que no confien gaire en que durin
no,
gaire els teclats.
O ho fan també per generar una sensació de confiança. No té per què ser aquest
home,
el motiu.
Home, al revés, o sigui, si aquests MacBooks no els poses a dins... No et dona
cap confiança, no? Canvia confiança per tranquil·litat. És a dir, escolta'm, vale, compra't el MacBook nou...
Si tornéssim
independència...
a cagar-la... repararem gratis.
Amb independència de com vagi, que sàpigues que si el teclat no et funciona, te'l canviem.
Ah, exacte.
Que lo sepas. Està
molt bé. I te'l canviem gratuïtament. Sí, sí, això és un extended AppleCare pel MacBook Pro del teclat. Gratis.
Bueno, esperem que, que aquesta
així.
Sigui la bona. Que els hagin tret una setmana abans, no sé si vol dir que en la conferència de desenvolupadors de la setmana que ve veurem coses molt xulis. Perquè normalment quan han de treure hardware professional doncs aprofitaven la conferència de desenvolupadors. Possiblement sigui perquè veurem un sneak peek del Mac Pro. Que
perdoneu, aquest de 8 nuclis val 3.299 pavos.
Cachinar,
O sigui, però sense posar-li res més, només ve amb l'Intel Core 9 i 9 aquest de 8 nuclis, i a més, bueno, amb una gràfica així, amb una mica
el
de patacada.
El Turbo Boost és una mica millor que abans.
Són ordinadors de consum, són ordinadors per l'àmbit professional, per edició de vídeo,
però això només porta 512 gigas i 16 gigas de RAM, o sigui que tampoc és que d'això,
No, no, han
Marc,
fet una mica d'actualització.
No és ordinador per nosaltres, aquest MacBook
Pro.
No, però
per aquest preu, com a mínim que et donguin 32 gigas de RAM i un disc dur, però és com li fotis 32 gigas, la gràfica més bèstia.
No, però si amb el Book Pro de 13 ja no
el disc dur, un disc dur d'un tera.
No, 4 teres que són 3.000 euros.
No, li posem un tera. O sigui, 32 gigas, la gràfica bèstia, i d'això la cosa se'n va a 4.679. Però com li fotis 4 teres, la cosa val 7.500 euros, vale?
Bueno, ara estem jugant allò de fer el Mac més car que...
Fer el Mac més car, no hi ha pantalla externa per agafar. Abans et venia la pantalla externa. Ah, no et venen pantalla externa.
És que saps què passa? Que hi ha rumors de que Apple està fabricant la seva un altre cop. És a dir, que allò de LG va ser...
Un nou cinema display, molon...
Es veu que allò de LG va ser...
Però veure una cosa, si agafes el Mac i el poses a tope... El posa a tope, 7.559. O sigui, és que gairebé...
No està mal.
Marc, el MacBook Pro de 13 nou, el nou, descomptat a Amazon, compreu-lo a Amazon afiliats, us posarem en l'enllaç a les propostes.
Ah, exacte, Tomàs. No
promoguis la pàgina d'Apple, Ludo.
Va 1.299.
No, escolta una cosa, Tomàs. Ara imagina't que algú s'agafa el MacBook Pro de 15 polzades a tope, aquest de 7.559, algú se'l compra per afiliats.
Uah, flipant. Bueno, flipant. No, però deixeu-me dir...
Amazon no pots fer configuracions.
Aquest MacBook Pro de 13 de 1.299 és el que ve, és el de mínima configuració, i ve, recordeu que és el mateix de l'any passat, aquí no ha canviat res, ve amb 128 gigas de SSD. 128 gigas és useless, o sigui, no serveix
de res.
Una cosa, jo tinc 256 en l'iPhone.
Ja,
l'iPhone tinc 256.
Imagina't si pots
fer-hi porno. És que 128 gigas amb un Mac no és res. I jo tinc 256 i a sobre tinc la targeteta aquesta que es posava en el... Perquè jo tinc un MacBook Pro dels bons, del 2015, de finals.
Un MacBook Pro que no es mou de la taula,
Però és bo.
Per això funciona també, perquè no es mou, clar.
Mira, deixa't estar. Jo tinc a casa un iMac de 27 polzades en allà posadet i des del 2010 hi va de collons. Això sí, li vaig actualitzar, li vaig canviar el disc, li vaig treure el lector de CD i li vaig fotre un disc USB.
El meu Apple Cinema Display és del 2010-2011.
I es veu preciós.
Avui com el primer dia. He fet un reset abans i se m'ha desconfigurat la brillantor, perquè el tinc bastant baix de brillo, no? I de cop i volta m'ha aparegut amb el brillo a tope i he dit, però això què és, tio? El puto cometa Halley, tio.
L'iMac amb el que estem gravant, el Mossega la Poma en aquest moment, és un iMac 24 polzades del 2010. No, perdó, és el 2009, 21, dic, és el 21 pulsades del 2009. Dic, no, 2010 vam comprar.
Penseu que té unes 20 posicions de brillantor, d'acord? D'intensitat de llum de pantalla, i d'aquestes 20 posicions jo només em faig servir fins a 3 o 4.
Perquè et poses moreno directament.
Em poso moreno, clara. Bueno, escolta'm, canviem de notícia i canviem d'empresa. Anem a Netflix.
Vale, però tornem a Apple, després, sisplau, que n'hi ha una altra.
Esgotem.
No, que ja per fi sabem que l'Apple Store obrirà el dia 20.
El 20 de juny. Vale,
és a dir, que ja podrem molt veure...
Molt bona notícia de servei, perquè hi ha molta gent d'allà de la feina que m'ha preguntat.
Doncs sí, el dia 20 és una filtració, eh? Per fi ja podrem veure l'Amazones que deuen haver muntat a dins, com a mínim, no?
Tots, perquè puguin anar-hi tots els guiris a comprar els pinganillos.
Exacte.
Que és pel que sabeix l'Apple Store.
I per cert, això que m'ho han preguntat molts cops, la wifi encara hi és, eh?
Encara hi és, eh? O sigui, et pots posar et pots sentar a les escaletes amb, sí, amb una tassa de cafè de l'Starbucks i connectar-te a internet.
Digues.
Jo no tindré excusa quan l'obrin per visitar-la, perquè clar, estic allà, però m'agradaria saber, de debò, si aquest canvi d'orientació que li volen donar a les Apple Stores
no
funciona...
No millorarà la Genius Bar. No la millorarà.
Sí, però què faran? Per què aquesta remodelació? Què volen fer? Més àrees d'esbarjo?
Li volen donar molt més pes a les sessions aquestes de Today at Apple, que són doncs, com una mena de seminaris gratuïts.
Sí, sí, però ha d'haver-hi espai d'exposició, espai de compra i espai de reparació.
L'espai de reparació
i el passeig de Gràcia, que tots són guiris.
Sí.
Refàs, tio.
L'espai de reparació i tot el que és la gestió de les reparacions, que des de dins d'Apple doncs, hi ha moltes queixes, els propis Genius doncs, són els primers que es queixen, de moment no hi ha millores en aquest aspecte. Perquè aquesta Apple Store no serà més que rèpliques d'Apple Stores que ja han remodelat als Estats Units i Europa. Vull dir que en aquest sentit no s'esperen gaires millores. Tomàs?
S'ha fet un silenci.
Ha fet bola de
Està
fum.
Està pensant. Què passa?
Ha fet bola de fum, també.
Tomàs? Ah, no sé. Ha caigut, a veure. Hola.
La mateixa finestra d'abans.
Hola, nois.
Vale, ja
ens havíem caigut, no sé per què.
No, he sigut jo.
Ens has fotut avui... fora.
Sí, avui estic empanat.
Ens has fotut fora. Però, o sigui, som parlant... nosaltres qui gravem.
A veure, la creu vermella és per tancar finestra.
Que no, que en lloc d'afegir en el Raül, que ha tornat a l'exili, en lloc d'afegir he commutat de trucada i us he penjat.
Vale,
perquè l'havia generat jo.
Hem de millorar el workflow i fer-ho en FaceTime, això.
Raül, si hi ha més algun servei que vagi millor.
Sí, Raül, Teams de Microsoft va molt bé, també, però molt bé.
També.
Reitero, sí. Molt bé.
Però es basa en Skype, també, no?
No, a veure, perquè no es pensin que tot es... Encara estem parlant d'Apple, a la secció de notícies breus.
Va millor.
I portem mitja hora de notícies breus d'Apple. Estàvem dient que l'Apple Store de Passeig de Gràcia obrirà el proper dia 20 de juny i ens estem plantejant si aquest canvi de filosofia de les Apple Stores serà reeixit o no.
El dia que ho inaugurin a la nova versió, donaran croquetes?
Què dius, Raül?
Això ho va parlar, no?
No sabíem la data
d'obertura. La data no se sabia d'obertura, eh? Vam parlar
d'aquesta situació. Però el del model i tot això sí, no?
Sí, vam estar parlant de que... A veure què passa.
No, en realitat no se sap com serà la remodelació. No sabem si hi haurà arbres, si no. Jo un dia que em vaig escapar, que quasi em maten, per fer alguna foto, vaig veure uns pilars, però no crec que siguin arbres. Ja veurem.
Uns pilars d'Apple.
Però vols dir que vols dir arbres a dins de la botiga?
Sí, dins. Que hi ha diverses, Raül?
Piscines amb aquests peixos que són unes carpes, saps? Que són de colors.
Peixos no crec que posin.
Escolteu, us avanço un tema de què passarà aquest estiu quan ja no tinguem programa habitual, i és que estem treballant amb un recull de minuts mosseguis especial que ompliran les setmanes orfes de l'estiu perquè ho continuareu tenint companyia de Mossega la Poma.
I
com ha sigut un any que hem fet poques entrevistes, serà un estiu farcit d'entrevistes. ¿Vale? Parlarem amb gent...
Perdona un moment. Ara sí que estem a... O sigui, ara això ja és programa?
És programa, però acabo de fer la falca. ¿Vale?
Ah, no, vale, no ho sabia.
No, doncs, que el que us deia, tindrem gent especialista en Linux i en open source que treballa a Redmond, a Microsoft, vale? A Seattle, tindrem gent que no sabrem, no us podrem dir qui és, però que treballen a les Apple Stores explicant com de putejats estan.
I els hi posarem la veu així una mica distorsionada perquè no es noti.
I algunes entrevistes molt...
És que no es molt... muy mal. No nos dejan salir para ir a buscar un café a l'Starbucks.
I això, que tindrem sorpreses aquest estiu. Bueno, alguna cosa més d'Apple o podem passar al següent, a la següent companyia d'estripa?
Doncs perdona, és que jo pensava que no estàvem en l'aire, però si el dels peixos s'ha escoltat, que sapigueu que la botiga que posi carpes i posi com algun tipus de catxarret que puguis comprar o que et deixin per donar-li de menjar les carpes amb els nens, com té l'aquari de Barcelona quan surts, ho peta. Tinc la botiga plena de gent amb els, perquè els nens podien anar i els pares haurien d'estar allà aguantant
metge. I que puguis posar els peus perquè se't mengin les pells mortes, no? També?
Bueno, això ja no cal, perquè jo, molta gent amb els peus a l'aire a una botiga, a mi no em dona molt
això,
al
meu poble ho fem en el riu i...
Això ho fas, però no és igual. A la platja de Badalona també t'ho fan.
Sí, però en un riu o a la platja...
Però tu, Magma, vius a la... Els foten queixalada, eh?
Tu vius a la Catalunya profunda, ja no teniu carpes, teniu piranyes, tio.
No, no, ja,
però bueno, doncs... en un riu l'aigua flueix, ja m'està bé que fiquis els peus, però en una bassa dins d'una botiga, no.
Ja.
No res, bateries.
Saltem ja de companyia o encara hi ha alguna cosa d'Apple, Magma?
No, res, doncs que tenim moltes ganes de veure la Keynote, perquè el Josep Ruano em diu, has de millorar el teu anglès.
Keynote.
Que és el dilluns que ve, és a dir, el primer programa...
Com que el dilluns que veia Keynote?
Sí.
I jo amb aquests pèls?
Sí, sí.
O sigui, no pot... A veure, un moment. Vull fer una protesta. O sigui, aquest any la cosa no funciona. No pot ser que vingui la Keynote de la World Wide Developers Conference i encara no anem amb pantalons curts.
Sí. Jo aquesta setmana m'he de posar
pantalons. Jo aquest dematí me'ls he fotut els pantalons curts i aquest migdia fotia una rasca de collons i m'he tingut que posar els pantalons llargs. No pot ser, no és sèrio.
La Keynote és el dia 3, dilluns?
Sí. No és sèrio, o sigui, o canvien el temps o aplacen la Keynote.
Sí, sí, que jo porto 3 programes dient la setmana que ve és la Keynote. No, ara sí que és la de veritat.
No fa temps de Keynote. No fa temps de Keynote. O sigui, la gent no s'està banyant a la platja, la gent no va amb pantalons curts.
Ve una llengua d'Àfrica, de calor del Sàhara.
Però la gent que no va amb sandàlies i mitjons...
Perdona,
no.
Aquest cap de setmana tindràs el que vols. Els ocellets es cauran dels arbres de la calor que farà. Vull dir que ja està, ja ho tens resolt. Següent empresa a destripar és Netflix.
Netflix.
Setmana, Forbes ha publicat un article
molt interessant que se'l van recomanar a través del grup de Telegram.
Ramon Gallarsi, que diu que li queden 175 dies per aconseguir un miracle i sobreviure com a agregador de contingut.
I no és clickbait, això... I no és clickbait ni res, això.
Per què?
Però això ja vam comentar fa un parell de setmanes, quan parlàvem dels serveis de jocs al núvol i els serveis de plataformes, ja vam comentar que, ojo que ve Disney, i quan desembarqui Disney, tot el que té aquesta gent a nivell de continguts, en riu-te'n, de totes les altres aplegades.
Hòstia, sabíeu que Disney té una part d'intereconomia?
Però sí que Disney ho té tot.
No sé si ho sabíeu.
Ho té tot.
El que té Disney és el 60% de Hulu. I és propietària de Marvel, de Pixar, òbviament, de Star Wars.
Un momentet, una cosa.
De National Geographic, de Mother Family i de Simpsons.
I ara de la Fox, també, no?
Fox, sí, de la Fox.
Una cosa, permeteu-me un momentet. O sigui, Disney té tot aquest contingut, d'acord, però els que tenen la millor aplicació, els que tenen la millor sistema de recomanació de continguts i els que tenen més informació sobre els seus clients... és Netflix.
Que sí, Marc, desenganya't. Un moment, desenganya't. La pitjor aplicació de totes, de llarg, la té HBO. I mentre
el Joc de Trons... La pitjor és HBO, tens raó.
HBO. I mentre Joc de Trons ha tirat, HBO ha anat com un tiro. És que al final la gent el que vol és el contingut.
No, però jo tota la gent que conec, jo estic subscrit tot l'any a HBO perquè fem com un quid pro quo entre jo i la meva mama. La meva mama està fent Netflix, jo tinc l'HBO i llavors, encara que jo no el miri, potser que l'està mirant ella. Llavors algú està mirant el puto HBO. Però realment jo, tota la gent que no, excepte jo i la meva mama, a l'HBO diu, ve el Joc de Trons, es subscribeixen al Joc de Trons, esperen que passi el cuento de la criada i surten.
Exacte.
I és absolutament sinusoidal allò, i a més no torna a Joc de Trons.
Ja, però per això et dic, estàs venint a la meva, que el que importa en el fons és el contingut que tinguin, no la plataforma. I Disney en contingut escombrarà.
Sí, a veure, Disney en contingut escombrarà, sí, però, a veure, una cosa és que facin servir blockbusters, vale? Però els blockbusters són pel·lícules, no tenen sèries.
Marc, agafaran, per començar, entraran per la part de baix de la casa, que són els nens, i fotran tot el catàleg de Disney pataplan. Ja tens a totes les famílies que tinguin nens amb totes les pel·lícules Disney, les sèries Disney, que és que tenen mil coses, que no són només les quatre pel·lícules de princeses.
Raül, i ojo, perquè entren per la part de baix, com bé dius tu, i entren a la meitat de preu que Netflix.
Exacte.
Aquest és 99.
I tens Star Wars, i tens tot el que és Marvel, tot el que tingui Fox, bueno, no sé si posaran tot o no, però és que el catàleg, Pixar, és que el catàleg que tenen és que és descomunal. Que segurament encara deuen tenir acords pendents i
per això totes les sèries de Marvel que tenia Netflix, com per exemple Daredevil, que era espectacular, no així a The Iron Fist, que era una mica cagarro, però el Daredevil era una passada
molt bona, sí,
o The Punisher i tal, i aquestes ja diuen estem tancant, i no perquè la sèrie no funcionés, perquè la gent
hi ha un altre problema més gran. Disney no deu diners per al contingut, està invertint diners en noves produccions, però no està en situació...
Clar, això sí, hi ha un tema financer.
Editora, vale? Però alerta amb Netflix, per això l'article de Forbes i dels 175 dies, que és quan surt Disney Plus als Estats Units. Netflix deu als seus creditors 104.000 milions de dòlars. Enguany s'han deutat un 59% més de deute i tot això en què s'ha gastat Netflix? La majoria en participar en produccions de sèries i pel·lícules pròpies.
En contingut seu, perquè és l'única forma que té de fer-li front a Disney, oferint contingut propi. És que no té un altre.
No, contingut propi. Jo crec que aquí, tard o d'hora, és molt probable que veiem una fusió de Netflix i HBO.
Perquè, de tota la...
O sigui, una o dos. O sigui, tot, jo veig que HBO està... O Netflix o HBO serà, hi haurà compres. I ara en compres. Qui no pot comprar, qui no pot ser comprat, perquè és impossible comprar-la, és Amazon. Ningú pot comprar Amazon perquè les podria comprar totes. Potser
sí, perquè el negoci d'Amazon ara mateix no és aquest. Per tant, si això li va fent xup-xup, ja li va bé.
Però pensa que Amazon està sortint amb uns títols acollonants. O sigui,
per això dic, però America, però no
American
Gods,
o sigui, a part que tothom ha vist el Gran Tour, perquè és una pel·lícula de cotxes i gent caient-se pels puestos.
Només l'ha vist el Marc, aquesta.
El Gran Tour?
Sí.
El Gran Tour...
Sempre que l'he vist anunciada a Amazon Prime, l'he evitat com he pogut.
És una sèrie on hi ha gent anant amb cotxes, tenint accidents i fotent el tonto i dient acudits políticament incorrectes. Què hi ha millor? Però després tens American Gods. I a més, ara, aquest dijous, estrenen Good Omens, Buenos Presagios, del Terry Pratchett i el Neil Gaiman. O sigui,
i la de Man in the High Castle.
El Man in the High Castle, que és una sèrie espectacular. O la mateixa del Jack Ryan, o el Tick, que ja havia recomanat jo, la Garrapata. No,
I algunes infantils pròpies també superxules. Hi ha una que es diu Dino Dana, que li encanta als meus fills.
Exacte. Tenen un contingut. I clar, a sobre, com que no has de pagar i el tens allà sempre allà dintre... I estan desenvolupant, però a veure, jo crec que la cosa està bastant propícia perquè Netflix i HBO facin com el Son Goten i en Trunks i es fusionin. O una fusió o una
adquisició. Sí, per necessitat, segurament sí.
Però clar, a veure, si juntes Netflix i HBO, realment el catàleg de sèries, diguéssim, d'aquestes sèries bèsties, tenen un catàleg molt, molt gran. Juntes
alguna cosa hauran de fer, perquè si van passar per ara és molt difícil.
Bueno, i a més em sembla que HBO és la que està treballant amb DC, perquè té sèries de DC a punta pala, totes les del Flash, Supergirl, un cagarro que es diu Krypton,
la de Titans. A on va sortir? No va sortir a la pròpia plataforma de DC, és que DC té una plataforma pròpia que està engegant,
com si no existís.
Jo crec que Titans i l'altre que va sortir com a spin-off, que ara no me'n recordo, però la de Titans a mi me'n va agradar molt. Sí,
Krypton, ja era una esnifada escarosa amb còmic.
Fluixeta. Krypton és molt fluixeta.
La de Titans, molt, molt xula, i juraria que va sortir a la plataforma de DC directament, eh? Crec que aquí sí que va arribar via Netflix, crec, però perquè, clar, perquè aquí no hi és, però als Estats Units juraria que va sortir a la plataforma directament de DC Comics.
El que no trobo per a cap d'aquestes grans que tenim per aquí són coses clàssiques de ciència-ficció, com per exemple Battlestar Galactica. Aquesta no està enlloc, però en canvi la gent d'Amazon Prime tenen The Expanse, que és tremenda, i ara ja hi ha la tercera temporada, que encara no l'he vist, però...
Sí, la de The Expanse està a Amazon perquè Sci-Fi no la va renovar, si no m'equivoco, i per això la va comprar Amazon i la va recuperar. I la Galàctica Nova la va fer Sci-Fi, suposo que la deuen tenir ells,
sí.
I ja està.
I però Sci-Fi on està? Aquí no surt?
Sci-Fi està dintre dels paquets de Movistar i aquesta gent.
Ja. Ah, doncs ni sabia que estaven. És veritat, sí que estan aquí, sí que estan aquí. No, és veritat, no me'n recordava.
Abans havíeu dit quina era l'aplicació més dolenta, heu dit HBO, en realitat és Movistar Plus, la més dolenta.
Sí, no, però ja ni la però... consideres. Ja ni la consideres, perquè més, aquesta val una fortuna.
Recordeu una cosa.
Amb un mes de Movistar Plus et pagues tot un any d'HBO.
Marc, ara que et queixes tant d'aplicacions, Apple ha fet una cosa, més enllà de que també traurà temes de subscripció, com ja van anunciar, i és que té una aplicació d'aplicacions, té l'aplicació Apple TV, vale? Que és aglutina i permet des d'aquesta aplicació
Apple
buscar...
TV Channels.
Channels, que permet saltar i buscar dintre de Netflix, HBO...
De fet, hi havia algun rumor de que traurien una subscripció que englobés a més d'una plataforma. De moment no es veu, però ja podria patar fort també.
Una miqueta la idea de News. Una miqueta la de News. I no oblidem, que en els... entre, diguéssim, els grans accionistes de Disney i d'Apple, doncs hi ha, diguéssim, els hereus de l'Steve Jobs, que tenen una bona part de les dues accions dels dos accionariats, però no sé si la vida d'en Jobs és de les més grans accionistes de Disney, perquè clar, era la màxima accionista de Pixar.
Li van donar un paquet d'accions que va ser un dels més grans. No vol dir majoritari,
però té un paquet d'accions important, i en aquest cas això es permet, doncs, que hi hagin les conversacions al nivell siguin molt més fàcils.
Mm-hmm. Vale, seguim, saltem de... Ho hem esmentat així de passada, però continuem amb una companyia que n'hem fet esment ara, que és Amazon, vale? Si vols marxar, Raül, ho entendrem, perfectament.
No.
També és proposta d'en Ramon Maria Gallar i ens diu: ei, recordeu aquest comunicat de premsa d'Amazon? Amazon, empresa, o sigui, d'e-commerce,
Jo no estic una pregunta, perquè ara de cop i volta és Amazon i no Amazon?
És Amazon.
Amazon és igual.
Si no hi ha accent, és Amazon.
On explica la seva iniciativa per a que empleats seus, bàsicament repartidors, es tornin emprenedors. Per fer-ho, ha ofert $10,000 als empleats dels Estats Units, 15.000 euros als d'Espanya i el Regne Unit, per fer una cosa que es diu New Package Delivery Business.
Bueno, et munta un servei independent, no et volem tindre com a empleat, però treballa tu per compte.
Ja, però la gent d'esquerres més d'això diu que això és un emmascarament de falsos autònoms.
Seria el Globo d'Amazon, o què?
Clar, és que depèn com estigui fet, perquè tu pots muntar-ho precisament com esteu dient, per ser el tipus Globo similar, que és en plan, mira, saps, jo passo de tenir empleat, o realment pot ser una forma de... Per posar un altre exemple, perquè no sigui Amazon, tu pots tenir un tipus Globo o el que fan molts supermercats o botigues que tenen franquícies, i la gent està supercontenta. I en el fons és el mateix, eh? És a dir, tu muntes una botiga de, jo què sé, de Capravo o de Mango o del que sigui, però realment tu ets el propietari, tu ets tot, i els altres l'únic que fan és que et proveeixen de, doncs, tot el que és la cartelleria i els productes que vens. I, de fet, la gent, quan entra a una botiga de Capravo o de qualsevol altra marca, la majoria de vegades no sap si està entrant a una franquícia o una botiga pròpia de la marca. Clar, si això es fa bé, i el que fa és com atomitzar una mica més el repartiment i en bones condicions, està collonut. Si és una forma de muntar-te un Globo, doncs és una basura. Llavors, clar, com que no ho sabrem...
A veure, hi ha dues coses aquí. Als Estats Units jo sé que hi ha un problema, tenen un problema les empreses amb el tema de la... Hi ha una llei que diu que em sembla que fins a 24 hores i mitja, fins a 24 hores i mitja, una persona pot ser treballador temporal i quan passen d'aquestes 24 hores i mitja, ells ja es converteixen com un treballador en temps complet i ja tenen uns drets laborals més grans. Amb la qual cosa, el que passa és que grans empreses d'aquest estil agafen i es dediquen a fotre putades d'aquest estil. És a dir, tothom està per sota les 24 hores i mitja. I llavors la gent té que tindre dues feines de 24 hores i mitja, amb la qual cosa estan treballant 50 hores. I això és una putada. Després aquí, per exemple, s'acaba d'aprovar una llei que ben bé, aquesta llei que diu doncs, que s'han d'agafar, la gent té que signar i que s'han de comptar totes les hores extres, tot aquest tipus de coses. Clar, evidentment, aquí pot haver-hi com una estratègia encoberta per dir, escolta, que la gent foti hores extres, perquè a mi, com que és autònom, jo no li preguntaré quan entra i quan surt i no me tinc que responsabilitzar.
Sí, però si te les factura i li pagues, vull dir, per això dic, és que si ho pots fer bé, ho pots fer malament. Saps? Si al final algú en lloc de treballar 25 hores està treballant 35 i et factura les 35 i li pagues les 35, doncs, saps? No és que... O pot ser al revés, eh? O pot ser en plan, no, mira, jo et pagaré un terme fix cada mes i mata't tu a fer totes les hores que puguis. Per això dic
però,
que...
Però en aquest cas jo entenc que si estem parlant de packaging, tu cobraràs per paquets lliurats, no pagaràs per, no cobraràs per hores.
Depèn, hi ha empreses que paguen la disponibilitat i el repartiment, hi ha empreses que només paguen el repartiment. Això és el que se'ls critica a la gent de Glovo, ¿vale?
Sí, o pot ser simplement que t'encarreguis de, per això, de fer repartiment, de ser magatzem o de certa àrea geogràfica, tinguis, jo què sé, tinguis un codi postal o dos i et paguin per repartir aquest codi postal o dos. És que, com que no ho sé, per això et dic que és que no... No sé dir-te si això és collonut o és un intent d'esclavitzar la gent. És que no...
A mi el que em preocupa és que d'aquí 5 o una mica més d'anys, de cop i volta Amazon digui tota gent, aquesta gent que s'ha muntat les seves empresetes i els seus negocis que viuen muntats a la xepa d'Amazon, Amazon digui, sabeu què? Ara m'encarrego jo de la logística, ja no teniu negoci. I aquest és el problema. Perquè tu estàs creant una dependència total d'Amazon. Tu et muntes un negoci i tu corres tots els riscos i pagues els seguros i totes les coses així, però al final no estàs, no tens un
problema negoci, un negoci que, el problema és que tinguis contracte en exclusiva. Clar, el problema és que tinguis contractació en exclusiva.
I contractar per cert temps no és el mateix que et diguin això i que et fan un contracte setmana a setmana o mes a mes, o que facin un contracte de serveis en el que la teva empresa és contractada per un any sencer per fer aquest servei o per 5 anys, i llavors tu pots muntar tota l'estructura.
Igualment d'aquí un any et poden dir, saps què? Ara sí, ens ho fem nosaltres i t'has fotut.
Vale, però normalment els contractes, quan són contractes seriosos, tu tens un temps de preavís en el que tu li dius que no li renovaràs el contracte i aquesta empresa, si té assegurances o el que sigui, el normal és que també ho tingui tot en funció d'això i ho vagi renovant.
Sí, vull dir que al final és... D'acord, Raül, però el que passa en aquest cas és que tu tens un negoci muntat i no tens cap dret social, perquè evidentment ets autònom o ets propietari d'una empresa i també has de ser autònom, i estàs fotent-ho tot a sobre...
Han de tenir sí, un contracte de serveis per un temps que pot ser un any o més anys, han de tenir clàusules de com s'ha de resoldre i amb quin temps s'ha d'avisar, i a més han de tenir indemnitzacions en cas de...
És que no penseu que un autònom a tot arreu és com a Espanya, que és que això que aquí és una vergonya.
Sí,
que hi ha molta gent que treballa de contractors a altres països i les condicions, ni el que paguen cada mes ni el que reben com a contrapartida a nivell de serveis, té res a veure amb l'Espanya.
Estats Units, jo conec molta gent d'Estats Units que treballen per empreses i per projectes i treballen com a contractors i es guanyen molt de vida i estan molt contents.
Per això t'ho dic, i al món anglosaxó, aquí mateix a Irlanda, a Anglaterra, a països seriosos, treballar com a contractor, pues, home, no et diré que sigui la bomba, però segurament deu ser una cosa bastant equivalent a treballar com a assalariat. Espanya és un dels països on la diferència és més gran, i per això tot això que aquesta mena de notícies sempre les passem per aquest filtre, perquè és que realment, si tu mires només a nivell local, és difícil que pensis, ostres, doncs mira, és bona idea, però no hem de perdre de vista que aquestes empreses quan ho decideixen no pensen en el que està treballant, jo què sé, a Granollers.
Escolteu, nois, avui tenim el següent propostes Mosseguis, us sembla? I algunes de veritablement superoriginals, vale? Us sembla que fem salt cap a les propostes, que tenim moltes, i comentem alguna segur que us donarà peu a parlar de coses?
Vale, vinga.
Vinga, doncs endavant.
Les propostes apostes Mosseguis són objectes, gadgets, idees, esdeveniments tecnològics, científics o culturals, aplicacions, llibres, sèries de televisió, pel·lícules, tot allò que vulguis compartir. Envia-les a propostes@mossegalapoma.cat.
Vale, propostes mosseguis. Recordem les dues que ja hem portat dites. Una és llibres que ens ha de la darrera Premi Pulitzer dels Estats Units. Que
la senyora Jacobsen.
Jacobsen, exacte, no m'he apuntat el nom. Els llibres per això estan amb lectura o sigui, amb
reader. En llibre o amb audiollibre. I si algú, llavors, sobretot la d'Àrea 51.
Com has dit que es deia de cognom? Com has dit que Jacobsen, es deia de cognom?
Jacobsen.
Te l'apunto a les notes, a Tomàs. Jo.
Ho estic
apuntant. Sí, es diu Annie, amb dues N's, A-N-N-I-E, Jacobsen. I llavors, jo, per exemple, m'estic ara llegint el d'Operation Paperclip.
Perdó, un moment, Marc. Hi ha coses que no canviaran mai. O sigui, la proposta és teva i s'ho estan apuntant al Tomàs i al Miquel Àngel.
Sí, tots li fan de secretària. No, a veure, ràpid, què ho hem dit? Operation Paperclip, Àrea 51 i Surprise Kill Vanish.
Exacte.
Vale. I jo he dit que, si us plau, us compreu els MacBook Pros, quan més grans millors, a través de
Mossega la Poma, clar que sí. Tinc una no proposta, això és una innovació, això no ho havíem fet mai, és una no proposta. Sobretot, feu el que feu, no aneu a l'aplicació d'HBO i us mireu Chernobyl. Vale? La sèrie
és boníssima.
La sèrie Chernobyl, no, és tan bona que us fareu pipí al llit.
És boníssima.
Jo només vaig veure 15 minuts i vaig dir, no miro més, jo vull dormir tranquil en aquesta vida. I la primera no ho vaig aconseguir, vale?
La va recomanar, està dintre de les propostes, com no et mires el guió, no ho has vist.
És massa bona.
I la va recomanar en Rafael Jesús. Escolteu.
És massa bona, no la mireu, de veritat, us fareu pipi al llit? No, és pitjor que l'Exorcista. No, no la mireu, és massa realista, està massa ben feta, no la voleu veure.
Marc, em sembla que ha quedat clar el missatge, no et preocupis.
Sí, fa 33 anys, a Chernobyl ara, i és interessant. Escolteu, una cosa abans d'entrar amb les propostes, però relacionada amb les propostes, que és un... em sembla que era un aclariment que ens va arribar, no sé si per Telegram, en el canal de Telegram, o per correu, de l'amic Gilbert. Felicitats pel podcast. Només volia comentar un detall sobre una de les propostes que vareu fer al programa 392. La sèrie Shameless és nord-americana, però es basa en una original britànica del mateix nom. La britànica és del 2004 i la nord-americana del 2011. Això passa moltíssim, parèntesis meu. Només ho comentava perquè em va fer gràcia que el Marc digués que una sèrie així segur que era holandesa. Però estava totalment desencaminat. Ja està, ja hi lo dejo. Vale, va, anem per propostes que ha fet la gent, que són superdivertides i molt curioses. La primera, en Rafael Jesús, ens parla d'un netejador. Netejador de superfícies rugoses, teclats inclosos. És una mena d'alternativa al BlueTag que ja hem esmentat.
Hòstia, sí, ja ens han robat l'estarta. Ja ho vaig veure. Sí, sí.
No tindràs BlueTag, per cert, que tinc això molt marrano.
Puc muntar un servei de netejar AirPods?
Sí, un servei de subscripció.
Vale, va, una altra que és boníssima i que tots els quatre segur que es la voldríem comprar, però em sembla que és una mica car, que és, això ens la fa en Dani Gaia, que diu manual de disseny i operació de l'estrella de la mort de Star Wars. Està a Amazon i el podeu obtenir amb subscriptors de Mossega la Poma.
Una pregunta, si inclou entre... un pòster en el mig aquests que puguis desplegar i penjar en el quarto?
Què deies, Raül? Perdona.
No, que dic, de totes maneres, si busqueu entre llibres, suplements i coses d'aquestes del joc de rol de Star Wars, hi ha coses d'aquestes, però espectaculars. Sí, espectaculars.
Sí.
De tot, no només de l'estrella de la mort, de tot. Plànols, detall, tot el que us pugueu imaginar.
Aquests sorolls que sentiu de fons és que m'estan canviant els aires acondicionats,
No se sent res,
no se sent res.
No et preocupis.
Perfecte, això vol dir que els meus micros són de qualitat. Gràcies,
mossecis,
per deixar diners afiliats i poder pagar aquests micros que no feu, que no és que se senti res més que la veu. La Lídia Mas ens parla d'uns recursos de formació, són classes mestres gravades per artistes, famosos, coneguts, i això és per subscripció, no és barata, és una subscripció cara, però penso
pavos
que...
pavos al mes, eh? Com es diu?
Al mes,
no,
al
mes.
200 a l'any.
A l'any.
Que es diu Masterclass.
Masterclass, jo ho tinc, jo ho tinc.
Això ho tinc.
Jo crec que algunes
això, això ho tinc, ho tenim compartit amb en Carles Canyo i hi ha alguns cursos que estan molt, molt bé. De fet, la llàstima és que no hi dedico prou temps a mirar-m'ho. Llavors hauré d'aprofitar abans que s'acabi l'any perquè són molts calés i no ho renovarem.
Molt, per renovar. Vale, més coses. L'Ernest Fors ens parla de Lego, en aquest cas d'un Tesla X fet de Lego. Eh? Peces de Lego.
Però no és oficial,
a tamany real?
No.
No ho sé, no crec que no.
No, però és un no oficial, no és un dels Lego. Igualment aquests Lego, els Lego tècnics aquests que són una mica guapos, se'n poden anar a 300 i 400 euros, és una passada.
No, i els grans encara més, eh? Vale, una altra proposta
només,
que...
Només un detall, que no és real, però que va amb motor, o sigui que el Tesla
sí,
funciona.
Sí, sí, va amb motors. Sí.
Un motor elèctric.
No. Bueno, és elèctric, és un Tesla elèctric.
Aquesta proposta m'encanta. Al Rafael Jesús li fliparà i a la resta que ens agraden les coses friquis ens quedarem una mica esturats. Ens la fa en Jordi Caballero i és sobre fotografia, però una fotografia molt especial. És un blog que a més un blog d'un tio que ha publicat dos llibres amb fotografies, volum 1 i volum 2, d'una cosa que són Soviet Bus Stops, parades d'autobús soviètiques.
Oh, però però que feu-li una ullada, que hi ha meravelles.
És una passada. El tio aquest és australià, crec que és australià, es diu Christopher Herwig, i és el que va anar una vegada i en va tornar a anar una segona i ha fet aquests dos volums de recull de fotografies. Els volums són molt bons, en paper d'alta qualitat. Soviet Bus Stops.
Impressionant. Estic veient la portada i és impressionant.
A meitat de Sibèria, en carreteres perdudes de la mà de Déu de l'altra punta del continent, hi ha algunes espectaculars.
Vale, ara començaran a picar. Jo crec que ara ja el micro ja no tindrà prou d'això. En Jordi Sàbat ens parla d'un llibre, L'enigma de Fermat. Està en e-book i és d'en Simon Singh. També us el posaré amb afiliats d'Amazon.
El darrer teorema aquell que
aquest
va dir...
Aquest és el que no va...
Sí, va, sí. Allò va fer un teorema i això estava aquí, però la demostració és trivial i no tinc prou espai al paper, o sigui que no ho escric. I encara no ho han demostrat.
I així es va quedar.
Gornalius ens parla d'una sèrie, Mr. Wilson, un drama sobre un secret familiar de l'àvia de l'actriu Ruth Wilson, que és la protagonista a Filmin.
Tomàs, Mrs. Wilson.
He dit Mr.?
Sí. Has canviat el gènere, pobret.
Potser és un gatet.
Sí, és Furry. Furry
necessita les caixetes de...
Furry Wilson. Vale, en Cinerbo es parla d'un altre llibre d'en Donald Kagan que es diu La guerra del
Palucos. Com que es diu Kagan?
Es diu Kagan.
No, Kagan. És Kagan. Home, no, l'accent, si no porta accent, és Kagan.
Donald Kagan a la sorra.
Va, que hi ha més llibres, en aquest cas de l'Isaac Bessora, que t'agradaran molt i que ja vas dir que eren molt bons. És una trilogia de Cixin Liu, La teoria de los tres cuerpos, El bosque oscuro i El fin de la muerte. Ciència-ficció i molta, molta, molta ciència.
Impressionant. És ciència-ficció hard, o sigui, és ciència-ficció basada en l'estat de l'art, diguéssim, de la ciència.
Sí,
és a dir,
tot i que acaba... Cap al final ja es va fumar fuma. Cosetes.
Sí, sí, al final del segon llibre, el segon llibre comença a fumar-se-la i van...
I el tercer fuma molt a tope.
Exacte.
Molt bé.
Però està molt... A més, a veure, està molt bé sobretot perquè és ciència-ficció escrita per xinesos. I llavors és molt interessant perquè no té el rentintint típic de la ciència-ficció americana o europea.
Sí, i una cosa molt tonta, però que els personatges tinguin noms xinesos, te n'adones de com d'acostumats estem.
Exacte.
A que siguin tots occidentals, perquè durant un temps vas una mica perdut, perquè a mi em costava d'associar personatges i noms, simplement perquè no estem acostumats.
Sí, 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 sí.
O sigui, en joc de crons...
Sí, perquè si trobes sí un personatge tot, oriental amb una sèrie que hi ha... un personatge oriental amb una sèrie on hi ha personatges de tota ràbia, això és l'excepció. De la seguida l'orientes, però si te'l barreixen entre diversos ja tens un problema.
Si tots són noms xinesos, és com... I alguna que surt que és japonesa, que per nosaltres, bàsicament, a nivell de noms, és igual d'estrany.
Lo mismo.
Doncs de boca, només pel fet d'això d'adonar-te tots els viatges que tenim ficats al cervell sense adonar-nos, està molt bé. I a part la trilogia està molt bé.
Està molt bé, molt bé.
Vale, jo,
a mi el que em va agradar més va ser el primer llibre, per això, eh?
Sí,
la teoria de los tres cuerpos.
No hi ha color. El millor de tots.
Més propostes. Un article que vaig trobar per allà i li vaig enviar al Marc, però l'he volgut posar com a proposta perquè segur que algú de vosaltres us fa gràcia. És un article de Mac Stories que està molt treballat, és llarg, està currat, és un article d'aquests que porta mesos a fer-lo, gairebé és un mini llibre, que es diu Beyond the Tablet, 7 Years of iPad as My Main Computer. Vale? Sí, més enllà de la tauleta, 7 anys d'iPad com al meu ordinador.
O sigui que quan el Marc va començar a dir, quan jo encara estava abans de mossegar la poma, que l'iPad venia a substituir els portàtils i que ell volia fer servir només l'iPad com a ordinador, aquest paio ho va fer.
Clar, per
no?
entrar al sí. Facebook no, només va bé.
Raül, d'ençà d'allò jo vaig intentar, no vaig poder, però l'any passat, el novembre, ho vaig fer.
Sí, per això dic, però que aquest tio fa 7 anys, deu ser més o menys quan vam començar a parlar d'això.
Aquest ho ha fet.
Raül, en principi, aquest dilluns hem de veure més eines per començar a tenir finestretes a l'iPad. O sigui que ja veurem com avança l'era aquesta post-PC.
Uh-huh. Vale, en Pau Puig ens parla d'una nova sèrie de Star Trek. Sí, Star Trek sí, Picard, sí, 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 sí. Que és una mena de Falcon Crest. Terrible, tio, terrible, perquè tot comença amb unes vinyes, saps?
Sí, perquè el Jean-Luc Picard resulta que en la història de Star Trek, la nova generació, sota les darreres temporades, doncs visita la casa de la seva família, on hi ha el seu germà, que evidentment tenen una relació terrible, i ho soluciona a base de fotre's de pinyos i emborratxar-se junts, per qui no hagi vist l'episodi, però bàsicament doncs, el tràiler només ensenya les vinyes i les mans d'algú i al final es veu la cara del Patrick Stewart fent cara de Jean-Luc Picard. I prou.
Que és de llarg el millor capità que ha tingut la nau en qualsevol sèrie.
Mira, hi ha un canal de YouTube que jo segueixo que es diu Honest Trailers. Es dediquen a fer trailers honestos sobre pel·lícules i sobre sèries.
Sí, algun n'he vist.
És molt bo. I en l'Honest Trailer sobre la sèrie de Star Trek The New Generation, bàsicament diu que quan surt el Jean-Luc Picard diu ja millor actuació que la que Star Trek es mereix. És massa bon actor per Star Trek.
Bueno, següent proposta que ve d'en Sinerbov, salto la del Rafael Jesús, que parlava de Chernobyl, que ha quedat clar que no ho de veure, és una minissèrie. Eh? Quants capítols són?
Sembla que són 3 capítols?
Marc?
Hola? 3? Diria, bueno,
3.
No la mireu! No. De veritat, no la mireu. O sigui, dona molt mal cos, no la mireu.
A veure,
jo vaig deixar Sinerbov...
En Sinerbov ens recomana una sèrie, però abans de dir quina sèrie és, deixeu-me fer un parèntesis. En Sinerbov és un senyor de les Terres de Ponent.
És un ésser pluricel·lular, senyor, ja...
Sí, és senyor.
És un gatet.
És de les Terres de Ponent. Vale? Li agrada el heavy i viu a Carolina del Ner. Vale? Vull dir que, situeu-vos, ens parla d'una sèrie espanyola que es diu Alta Mar. Vale? Mm-hmm. Però no és The Love Boat, sinó és una sèrie a Netflix que s'assembla més a les típiques pel·lícules de l'Àgata...
5 episodis té la sèrie aquesta.
La
Chernobyl. Sí, sembla Los 10 Negritos, de la Christie.
Mm-hmm.
Vale, i per acabar les propostes, ja veieu que avui hi havia moltíssimes...
Per mi que en Sinner té com una mica de nostàlgia de la península ibèrica i de tant en tant es mira coses... No, si és espanyola no cal.
No està, home, és el primer capítol i no està malament.
Saps allò que diu la regla de la mà dreta? Diu, si és espanyola no cal que la miri, si està.
Les xiques del cable no van dir, no?
Sí,
les
xiques no,
del
no està
cable
malament,
no era espanyola.
No. Sí, home, i tant.
Sí, era espanyola? Sí,
de fet, es va produir aquí i Netflix la va comprar, no la va fer Netflix. Això ho fa molt.
Vale, acabem, que anem tard i és l'última proposta. Aquesta també és una sèrie que ve d'en Dani i Gaia, però no he tingut temps de mirar-me-la. Es diu Life Itself. Està també a Netflix. Us sona?
No.
Vale, un segon que us faig uns 5 cèntims de què va.
És que no sé per què, però Netflix només em recomana fricades.
Bueno, no la tinc.
Té un bon algoritme de recomanació, veig.
Sí.
Val, alguna més, Raül, o algú de vosaltres que tingueu alguna cosa, o ja saltem els truquis?
No.
El truqui.
El truqui, m'ho segui.
Ah, doncs el tema, el truqui.
Bueno, doncs avui, com que he vist que hi havia tantes propostes, doncs no he fet gaire feina, però sí que la setmana passada vaig descobrir...
T'ha anat bé l'excusa, eh, Xatú?
M'ha anat bé.
Sí, sí.
A més, l'he passat pel camí.
S'ha desmat el becari.
És una mentira que, exacte, té un maestre allà al costat. Vale, tira.
No, però no paris cas al Marc, que és una mala influència.
Ja.
Això per la gent
pobre.
Pels que
sempre l'influeix bé i l'ajuda molt. Va, digues.
Sí, de fet, estic maco. Pensant fer-me profe.
Exacte, és una bona idea.
Fer-te què?
Profe.
L'Enric Mayol m'ho va proposar, per cert. Bueno, aquest el vaig descobrir sense voler, però no sé des de quina versió està. Això és per l'Apple Watch. Tots els que el feu servir per esport, doncs va bé, perquè a vegades doncs, quan vols parar l'entrenament, doncs has de lliscar cap a l'esquerra, digue-li que pauses o alguna cosa així, doncs és molt fàcil pausar-lo fent clic als dos únics botons que té l'Apple Watch. És una manera molt ràpida de pausar-lo i de, com es diu en català, reanudar-lo? Reprendre. Vale? I avui que li explicava al meu amic Joan, li deia, a part de fer una captura de pantalla... Ah, que es poden fer captures de pantalla amb l'Apple Watch?
Doncs, no es pot, és el que necessito.
A veure, un moment, Magma.
No sé si té cap utilitat,
Quan tu estàs fent una activitat, per exemple, jo que sé, que estàs caminant i t'atures a fer...
O estàs fent lluita lliure...
Si fas lluita lliure amb l'Apple Watch, exacte, és una de les activitats...
A hores intempestives.
O sigui, a la corona o al
apretar,
botonet, no?
Apretar a la corona, la Digital Crown,
el clítoris aquest
que té. De fet, els únics dos botons que té l'Apple Watch.
Sí.
Té la corona.
Qualsevol dels dos fa stop i qualsevol dels botons continua fent.
No, qualsevol no. Els dos a la vegada.
Una cosa,
els dos alhora.
Els dos, perquè amb la corona és com el botó home, és per tornar a l'Springboard.
A veure, una cosa, s'ha de dir que...
No em quadrava.
A veure, si es pot treure captures de pantalla de l'Apple Watch, vol dir que ja és una plataforma madura, perquè... Quan amb un sistema operatiu es poden fer captures de pantalla, vol dir que ja és un sistema operatiu madur.
És molt important.
I modern.
Doncs la captura de la pantalla es fa...
Ei, escolta, que
a mi m'ha de bé, no, per segons quines coses.
Poca broma,
no?
Que es veu que ara Google ha tret... Ho vaig veure l'altre dia, que això... Google ha tret un altre... Ha reeditat les Google Glass...
Un altre cop?
Sí, però a més aquest any són més... Les noves són més lletges encara.
I pesen més i la bateria dura... Menys encara.
Perquè són així com una... A més, permeten posar ullera així de vidre,
Raül,
i sembles
Raül,
un dolç
marx. Raül, digues alguna cosa, no els deixis sols.
No, que facin, que els veig allà molt epibles.
Però segur que amb les ulleres de Google Glass no pots treure captures de pantalla.
Segur que no.
Blandeix el cervell.
Bueno, doncs, el de les captures de pantalla es fa exactament igual amb els dos botons. En qualsevol moment apretes els dos botons... Bueno, i fas
no
la captura i se't guarda en el...
Si jo toco dos botons...
Se't guarda...
Ara m'està dient que em tinc que posar dret. Dos botons...
Se't guarda en el carret.
Està passant de la meva cara, eh? No fa res.
Ui, això ho deuen haver tret fa poc, doncs, eh?
Ui, collons, a veure si surt.
Segurament has d'escollir un dels dos. Però després ho confirmaré.
Perquè la vida no es pot tenir tot.
No, tot no pot ser.
L'altre que està de filòsofo de la Guinness.
Però ho ha de ser, ha de funcionar segur, perquè ara mentre estava dinant...
Raül, et fas gran, ja ets un abuelete. La vida no es pot tenir tot.
És que aquest jovent es pensa que tot li vindrà donat i que tot serà molt fàcil, i no.
I que no poden...
La vida no és així.
Vale, un moment, ho acabo, mentre vosaltres estàveu parlant, ho acabo de trobar. Per fer-me una prova, aviam si s'escolta.
Digues.
Perquè el Miquel Àngel ja no deu ser ni millennial, no?
Què va?
Ja deu ser el següent.
Sentiu, no?
És inconscient, digues.
Sí que sóc millennial, teòricament.
A mi em surt Siri.
No sóc tan gilipolles, però encara sóc millennial.
Però vols dir que els millennials no se n'acreu que per als millennials durant 30 anys o què?
No, els millennials només saben fer servir l'Instagram. Vale? I és a partir de...
Però La generació nova ja no és millennial, no?
No, els nous no. Els nous ja són,
els nous
ja...
són pitjor. Mira, et diré una cosa, els nous no són tan tontos com els millennials, els instagramers aquests del cul. Vols i ja no faig no? servir Instagram. Se'n van a fer altres coses.
Escolta, estic
No, perdona. Hi ha un llibre que tracta precisament d'aquest tema per una senyora que ha fet recerca de veritat, i no com el que corre por ahí, que es diu iGen... la I de, com d'iPod o d'iPhone, doncs iGen.
Generació Y, sí.
És bastant vell, no, de fet?
El llibre, té dos o tres anys. Val. I el llibre aquest el que explica precisament és que aquests que ve, els instagramers aquests, follen menys. És la primera generació que folla menys que la generació anterior, perquè estan tot el dia amb el mòbil tocant-se la tita i no follen.
Però ejaculen molt, poder. Això no se sap.
Però això, o sigui, diguéssim, l'activitat sexual no es medeix en centímetres cúbics.
Digues, Miguel Àngel, en quin any vas néixer tu?
El 92.
El 92, sí. Hòstia, o sigui, és millennial.
Rascant
el pal, però és millennial.
No, però l'altre dia parlàvem d'algunes coses analògiques, els carrets, tot això. Vull dir que em sento bastant orgullós d'haver viscut una mica als 90, encara que sigui de bebé.
Et vas perdre els 80.
Sí, això sí.
Estan totalment sobrevalorats els 80, però bueno.
Bueno, tota aquesta discussió inútil que hem tingut...
Era per guanyar temps perquè ens expliquessis d'on ve veritablement el truc aquest de fer captures de pantalla amb un sistema...
M'ha anat perquè mentre vosaltres estàveu parlant he mirat que dins de l'aplicació Watch...
Tu pensa, Magma, que quan tu dius això, jo ho estic fent, el mateix.
Exacte.
Què s'ha de fer? Jo també tinc l'Apple Watch aquí, és molt radiofònic.
Anem.
Tots els oients ara en aquest moment en directe fent-ho?
Nope. Anem a l'aplicació del Watch.
Anem a l'aplicació del Watch.
A l'iPhone.
Això a l'Uri Geller li funcionava, això, eh?
Exacte, per això ja, exacte.
No sé qui és.
Agafeu una cullera.
Això sí que ja ha superat totalment.
Sí, l'Uri Geller hem fet tope amb el Millennial.
Sí, l'hem destruït.
L'has enfonsat amb la misèria, has anat molt més enllà, tio. Bueno, va...
I això és gairebé el 70,
bueno, avui no tenim classe, vol dir que podem...
Vale.
Bueno, doncs anem a l'aplicació del Watch.
A la guia d'esferes, en l'App Store, a buscar...
No, al meu rellotge, a l'esquerra de tot.
A l'esquerra de tot, vale.
Vale, ja hi ets. Tu tens una actualització pendent.
Uf!
Vale, anem a general.
Perdona. Ah, general. Vale,
m'he perdut.
Sí, una mica més a sota, és com els ajustos.
El rellotge. Vale. Les meves esferes.
No, aquí.
General.
Fem una mica de scroll cap a baix. I tenim un menú de configuració com si fossin
els... Ai, que bo, activar captures de pantalla.
Ah, exactament. A mi se'm deu haver... No. Com que el vaig actualitzar l'altre dia, se'm deu haver desactivat. Però bueno, doncs aquí ho tenim actiu. Si està actiu, doncs el fer la... l'apretar, la Digital Crown.
El
aquesta.
Botó lateral i el Digital Crown alhora. Les captures de pantalla es vessen en el rodet de l'iPhone.
Exacte, això existeix des del Series 0, em sembla.
Sistema operatiu madur donde los hay.
A més,
sí, això a l'Oculus Rift segurament no ho deus fer.
Escolteu, perquè a més fa el soroll igual que l'iPhone, eh?
A veure. Ara ho faré jo. A veure.
L'ha fet! Oh!
Hòstia, us hauríeu d'escoltar, eh?
A més, però de què serveix
una puta de pantalla.
Llavors, la captura de pantalla es guarda al carret de l'iPhone, eh?
Sí, però de què
serveix? Perquè l'Apple Watch no té carret.
La pantalla de l'Apple Watch, excepte quan estàs compartint algú per li veus, tio, jet.
Sí, home, sí.
No.
A més, la comunicació és superràpida perquè només activar-ho ja funciona.
No em funciona a mi.
Mira, Marc, t'explico una altra manera. Agafa el mòbil,
sí que funciona.
Obres la càmera, apuntes al rellotge, fas una foto i li envies a qui vulguis.
Hòstia, amb això podries fer-ho fins i tot amb el Google Glass. Agafes l'iPhone, te'l fots aquí dintre, entre la cella i la còrnea, i paf, li fots una foto. Hòstia, això és...
A veure, no serveix de res, excepte per vacilar els millennials. És que m'encanta aquest truc, tio.
Ara que... Sí.
I a més es passen en el
problema és que no competeixo menys amb el Magma, no competeixo amb cap altre millennial.
S'acaba de quedar molt amb mi!
Aviam, això no és un truc, és una utilitat que té l'Apple Watch de sempre.
Què has fet, tu, ara?
No sé si ho heu vist, que des de l'Springboard... Però això no és un truc, és una una funcionalitat que ja porta l'Apple Watch.
Des de l'Springboard, i com es diu? De quin color és això?
L'Springboard és el...
Sí, sí, però de quin color és aquesta?
És la, té càmera, de fet. Té la icona de la càmera.
Jo no la veig...
Sí, aquesta, sí,
aquesta,
sí.
Aquesta.
Doncs si apreteu la icona de la càmera, doncs podeu veure la càmera en l'Apple Watch. O sigui, la imatge que captura la pantalla, la càmera de l'iPhone, la podeu veure en la pantalla de l'Apple Watch, que queda molt bé quan us heu de fer una foto familiar i sempre hi ha aquella qui fa la foto que no sortirà, deixem l'iPhone a sobre d'un plat, cau, no sé què, pues, poses el teu iPhone també a sobre d'un plat, però com a mínim des de l'Apple Watch pots veure...
I enfoques. No funciona,
pots enfocar,
eh? Jo sé perquè no...
I de fet pots fer la foto també des de l'Apple Watch. No és cap truc, eh? És una funcionalitat que la porta de sempre.
I sortiràs a la foto mirant el rellotge.
No, perquè té temporitzador de 3 segons.
Té temporitzador?
I a més fa ràfega.
I també té temporitzador.
Té temporitzador.
A mi em sembla que el meu iPhone no funciona, eh?
Té temporitzador i a més
no em funciona
fa ràfega.
No em funciona a mi.
És tan bona aquesta funcionalitat, és
sí,
tan
no
millennial.
S'ha quedat penjat.
Mira, vaig a quedar amb tota la colla per dir-los, si poseu-vos que us anem a fer una foto només per ensenyar-los que estic veient el que surt a la càmera des de l'Apple Watch. És que me gusta mucho, que bo. Ah, sí, sí, a més tens aquí el temporitzador, sí, que de fet...
I fa ràfaga. Si la...
I fa ràfaga.
Fa ràfaga,
bueno.
Perquè
quedis... I si l'apretes...
Amb... Ah, sí, sí.
Perquè quedis sí. Amb alguna amb els ulls oberts, eh? No com les fotos sí, però, de programa que sempre surten amb els ulls tancats.
Però això potser porta 2 anys ja.
Això és alta tecnologia,
no?
Però això no.
De fet,
jo
de
no
fet, si apretes,
jo no obro mai a l'Springboard.
Un moment, ja que esteu, si apretes al mig, pots fer girar la càmera, pots fer el flash, pots gestionar l'HDMR, o sigui, pots fer tot. L'HDMR no, l'HDR, eh.
Si fas el 3D Touch, no? Vols dir,
sí,
Tomàs?
Sí.
Que, per cert, hi ha hagut un rumor fa poc de que Apple eliminarà aquesta tecnologia dels iPhones per fer-los més baratos.
El què?
I hi ha un altre molt bon també.
És que és una xorrada com una catedral.
El mòdul espia. El mòdul espia és que tu pots deixar l'iPhone en mòdul càmera, vale? D'acord?
I deixar-lo al lavabo d'un lloc públic.
Exacte. I
tu deixes l'iPhone i reses perquè ningú te'l foti, no?
Com a mínim sabràs qui te'l fot, per això.
I veuràs el geto.
Captura, sí, sí.
Hòstia, m'encanta el mòdul espia.
Està bé, està bé. No,
o sigui, tu deixes l'iPhone, es queda allà parat com si no d'això i tu vas fotent-li fotos.
No, tu veus el vídeo. Estàs veient-te un vídeo en temps real.
Ah.
Pots fer fotos, però pots fer un vídeo també en temps
o
real.
O pots fer captures de pantalla del vídeo aquest.
Això és mòdul molt, molt, molt cabrón, eh?
Això és pitjor que la dels AirPods, eh? D'escoltar conversacions ajenes.
Oh.
El truc aquell que us vaig dir fa molt temps de...
Sí. Això és tremendo, eh?
Vale,
doncs ja no em porto cap
doncs
més.
Doncs ja estem, no?
Sí.
Per avui? Molt bé.
Algú va veure els satèl·lits de Starlink ahir? Que van passar una ristra de 30 satèl·lits
sí,
per aquí.
Com si fossin... Van passar per aquí sobre Catalunya,
sí, sí.
I es veien.
Sí.
Semblava una eyaculació. Anaven...
Sí, 30 o no, 60 em sembla que eren, no?
Sí. I a més, no van tots iguals. Hi ha un mogollon al principi, la primera lletarada...
Sí, semblava una carrerilla d'orugues, d'aquelles de...
Anem tancant el programa. Anem tancant el programa perquè, si no, ens el tancaran. Si no el tanquem nosaltres, ens el tancaran.
No, ara fora conya.
Un senyor ens fotrà castanyots. Tomàs, sobretot, posa l'explícit, eh?
Sí, home.
No, però no dic gaires
per una. Jo l'explícit el deixaria en el feed, d'entrada. En comptes d'explícit posaria sí, què passa?
Però segur que si el deixes en el feed ens fiquen a baix, eh? En el rànquing de
sí,
podcast.
Jo estic no? Segur que sí, per això no ho vull posar.
S'ha de posar episodi per episodi.
Sí.
Vale.
El dia que el patrocinador escolti el programa, treu el patrocini.
Perdona, el patrocinador escolta
està
el programa.
Està curat d'espans.
El patrocinador se l'escolta perquè l'altre dia em va dir que tinc un anglès
moment,
molt dolent.
Un moment. El patrocinador escolta el programa cada punyetera setmana i 35 segons després d'escoltar alguna de les burrades del Marc, que són moltes al llarg de les dues hores que està durant aquest podcast, tinc el WhatsApp ping.
Això és mentida, això és una merda. El Miquel Àngel té un anglès pèssim.
Però aquest tio ha anat a la universitat i és professor.
I per què no m'ho diuen a mi, que també entén el Telegram?
No, m'ho diuen a mi, Marc, perquè ens fem molta gràcia.
Com?
Ens fem molta gràcia dient-ho.
Ah, vale, us ho rieu. Vale, o sigui, és la conya. O sigui, d'acord.
No, A veure...
Si us ho passeu bé, us ho passeu bé, no? Vale,
s'ho passen bé despotricant del Marc.
Bueno, almenys, escolta, així es dona alegria a la gent en aquest univers.
És una tasca social, Marc.
Però el,
és una funció social, com els de la capsa.
També ens dona pistes i ens, dona, i ens ajuda a idees, propostes, etcètera, etcètera.
Sí, puja la moral, sí.
Eh?
Que puja molt la moral que et diguin que tens un anglès pèssim.
Bueno, el nostre patrocinador no es destaca precisament per saber pujar gaire la moral de qui, els hi, de qui li envolta, però és bona gent i ens dona bons consells.
Jo proposo que em paguin un
tallem, que tallem, que et veig entrar en un jardí.
Sí, no, però acaba de sortir
ara, ara entrem al jardí. Jo m'he sortit del jardí amb el del gatet, eh? Potser, entrat, veritat, potser he quedat una mica cunyat, però de veritat, si us escolteu el podcast d'en Joe Rogan, que és un podcast d'aquests que duren 3 hores per episodi, segur que ho trobeu.
No com aquest, no. Exacte. Com aquest.
No, no, el cabron, el programa més curt que l'he escoltat són de 2 hores i mitja.
Bueno,
que és el podcast més escoltat per internet, eh?
Del món.
Sí, sí.
Mundial.
Bueno, va, anem a... el podcast mundial.
Anem a tancar, que ja no aportem res més a l'audiència, crec, i ens retrobem la setmana vinent. Raül, merci des de Dublín.
A vosaltres.
Magma, Ludo, adeu.
Saludos des de Barcelona.
Sona alta. I aquí, des dels barris pobres, Tomàs Manzanares.
I des de la zona xunga de Badalona, natiu...
Ens veiem a Cupertino la setmana que ve.
Vinga.
Cupertino.
Adeu.